Ràdio Associa't és un projecte coproduït per Torre Jussana, la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, la Veïnal i diferents ràdios comunitàries i associatives de la ciutat.
Bueno, estem aquí a Ràdio Associa't, aquí a la plaça Catalunya, aquesta activitat que fa Torre Jussana. I, bueno, jo per començar volia donar un record als companys i amics, diguem-ne, de Palestina, que ho estan passant molt malament. I dir només una cosa al senyor Netanyahu i als israelites. Jo no sóc gens antisemita, res de, contra els jueus, he viscut molt la seva cultura, vaig néixer al Marroc, i vaig estar molts anys amb aquests jueus que van estar expulsats al 1400 i pico per Elisabet la Catòlica en companys. I no és que tenim bé, però un lloc on es parla de pau no es pot anar dient que et carregaràs a milions o milers de persones, no? I també una altra cosa a dir als israelites, no? Dir-li que la ONU l'any 48 li va concedir la possibilitat de tindre un país i va ser la ONU que li va dir. I va ser una votació una mica estranya perquè qui va votar finalment va ser per un país molt estrany que era Libèria i va sorgir. Amb la qual cosa, si hi ha 140 països ara mateix de la ONU que li diuen que això no pot ser, sisplau, que faci cas. El que no pot ser és que morin nens petits, nens recents nascuts de fam, no? I que els pobres pareixin van de punta en punta del seu país, diguem-ne, fugint de les bombes i també buscant aliment, i a part de buscar aliment el que fan bàsicament és morir-se de fam. Vinga, anem. Aquesta és la nostra cançó, Imagine, un món al qual no hi ha fronteres, hi ha igualtat, la gent passa. Nosaltres som una entitat del sector, ens diem Aula d'Estudi Social, una entitat que fa curs de formació, volem canviar el xip de tota la societat, estem buscant una emissora de ràdio per discapacitat, estem buscant una fira on la gent pugui conèixer les novetats en investigació científica i en aparatatge que van sorgint, que estan sorgint autèntiques meravelles d'aparatatge per discapacitat, i també tot el tema de lluitar contra la ceguesa evitada del tercer món, perquè hi ha milions de seres humans que estan secs i es poden curar, la falta d'accés a la sanitat fa que siguin secs, no? I una entitat que, bueno, estem lluitant, i també volem muntar un museu on formar a tota la societat catalana, encara no pot ser que avui en dia la gent no conegui les persones cegues, ni amb discapacitat visual, ni discapacitat auditiva, ni físic, ni intel·lectual, no, la gent no sap ni tractar-ho. Jo que sóc cec total, sóc una persona que pateix una ceguesa total des de fa 36 anys, la gent em pregunta què veig, jo veig una gran pantalla negra des de fa 36 anys, no veig absolutament res, no? Dic que cal que ens conegui, que ens tracti bé, que conegui les nostres capacitats, no pot ser els nivells d'atur que avui en dia el sector de la discapacitat, estem parlant de xifres del 70, 80, 90% d'atur en alguns col·lectius. Aquesta gent pot treballar, el que no pot és que estiguin a casa seva amagats i passant-ho molt malament, perquè, no sé, un malalt mental, per exemple, que estigui tot el dia tancat a casa, ho passa molt malament. Ell també ho passa, sobretot també, al seu entorn. Bueno, tenim uns 3/4 de temps aquí en aquest emissora que ens ha permès Torre Jussana disposar d'ella, i tenim un gran company, un gran amic meu, que és el Ricard López. Ricard, bon dia.
Molt bon dia, Manel.
Bueno, Ricard López és una persona especial. És una persona molt especial perquè porta quants anys portes treballant el tema de sordo-ceguesa, que és el tema que tu treballes, Ricard?
Els mateixos anys que la meva filla, Clara, que és sordo-cega de naixement, 33.
Bueno, amb el Ricard, si feu el nostre podcast de Sense Ànim de Lucre, és un programa que només s'ha fet en català fins ara, a partir d'aquesta temporada també es farà en castellà. El podcast també us ho diré al final, però ho trobem en Spotify, en iVoox, en totes les plataformes, trobem Sense Ànim de Lucre. Tenim uns 40 o 50 programes i ja em va explicar la situació de quan uns pares s'assabenten la informació que li dona a l'hospital on ha nascut el seu fill, que la seva filla té una discapacitat tan severa com aquesta de la sordo-ceguera. Explica'ns una mica quatre detalls que com vas reaccionar la família i com intentes sortir.
Bueno, moltes famílies, tot i avui en dia, es troben amb aquestes circumstàncies, no? Nosaltres, la meva dona i jo, teníem ja 4 fills, esperàvem bessones, i va ser molt problemàtic, molt prematur, van haver moltíssims problemes mèdics, l'atenció mèdica res a dir, exquisita, la Vall d'Hebron, neonatologia, molt bé, però de les dues bessones, una va sortir, diguem, relativament ràpidament de la UCI i l'altra doncs, va tenir molts problemes mèdics, va tenir una sèrie de procediments, diguem, molt greus, uns medicaments experimentals, i com a resultat de tot això va quedar totalment sorda, totalment cega i amb una mena de petita paràlisi cerebral. Per bueno, nosaltres va ser, doncs, ja pots imaginar, un cop bestial. Quan em van donar la meva filla sorcega, que m'hi cabia a la mà, doncs jo em preguntava, per què me la donen? Què puc fer si és que no sé ni com donar-li de menjar? Van ser uns moments...
Durios. Tot això, planta, això que diem que la discapacitat que representem el 10% de la població occidental, perquè el tercer món està molt més alt, evidentment, pues, és un col·lectiu que necessita un seguit de coses que, bueno, al llarg del nostre programa ho fem, perquè avui tenim molt poca estona. Tu, de principi, vas veure que no havia, en aquest moment no havia res per atenció a discapacitat sorda, no havia res de res, suposo, no, Ricard?
Absolutament. Vam mirar al voltant, vam veure que hi havia altres casos, altres pares amb circumstàncies similars, no per prematuritat, però potser per altres condicions de la vida, malalties rares, mil causes, no? Però que no hi havia absolutament res. Simplement els especialistes mèdics ens deien que els nostres fills serien vegetals tota la vida i que no podien fer res per la seva evolució. O sigui, que alimentar-los, cuidar-los i ja està, era tot el que podien fer.
D'aquestes 8.000 malalties rares, unes quantes que produeixen sordoceguesa?
Sí. Nosaltres hem investigat aquest tema i hem acabat per descobrir 80 malalties rares que produeixen sordoceguesa. Síndrome d'Usher, síndrome de Charge, síndrome d'Aicardi, 80 malalties rares.
Bueno, uns cosins molt propers a mi, jo tinc una retinosis pigmentària, hi ha companys nostres que tenen síndrome d'Usher.
Correcte.
Que, bueno, com fan la evolució que jo a nivell visual, perquè començava a veure bé, jo vaig veure fins als 20 i pico anys bastant bé, i van perdre la vista lentament i parteixen d'una sordesa de, pràcticament de naixement, que jo conec bastanta gent amb això. I tu et vas posar de seguida a treballar, vas dir, bueno, aquí això no pot ser, i vas dir, bueno, què cal fer? I vas veure que el tercer sector calia intentar juntar família i va començar a juntar. Explica una mica els primers inicis amb breus paraules i també una mica què feu des de l'Associació Discapacitat Sordoceguesa. Bueno, es diu Associació Sordoceguesa Catalana.
Associació Catalana per persones amb sordoceguesa.
Associocat, us coneixeu tothom per Associocat.
Sí, Associocat, és més senzill. Sí,
explica'ns en quatre detalls, perquè ja dic que tinc poc temps avui, Ricard, però parlem sobretot sobre la teva situació actual, que és el que ens interessa ara mateix.
Doncs, bàsicament, va ser que ens vam identificar tot un conjunt de pares ja directament a la Vall d'Hebron i d'allà va sortir el nucli inicial. A partir d'allà, doncs més altres famílies s'han anat incorporant i aquest és el nostre esperit. Les persones amb sordesa formen part de la nostra associació per si mateixes, les que tenen, diguem, capacitat d'autorepresentar-se, però sobretot ens importa el punt de vista de les famílies, aquest objectiu. Per què? Doncs perquè si no fem un suport a la família enorme, aquesta família es trencarà. Tenim dues terceres parts de l'associació que són mares soles. Sí. Els homes han abandonat, han trobat que és una discapacitat molt forta i han fotut el camp. Llavors necessitem donar suport a aquestes parelles perquè puguin doncs, ser el puntal que la persona sordcega, el seu fill o filla, necessita. I llavors que elles mateixes doncs, tinguin un respir, un descans, una seguretat d'una atenció el més adequada possible pel seu fill. No?
I també un servei especialitzat, perquè requereixen una educació molt especial, una integració molt especial, necessita coses especials, i vosaltres heu començat a fer, déu-n'hi-do, la feina que heu fet els últims quasi 30 anys, no, Ricard?
Sí, quasi 30 anys.
Perquè la Sujo es va crear, dius, al poc temps de néixer la teva filla, vas crear a Sociocat, cap als anys 90, cap allà.
Correcte, i sabíem que no sabíem res de com tractar aquesta discapacitat i vam iniciar doncs, tot un periple a l'estranger de veure associacions, de veure altres organitzacions que treballaven amb l'àrea i així és que finalment coneixem totes les organitzacions del món en aquesta àrea, les millors, les normals i les que estem com nosaltres, no? Grècia, Portugal, etc., que estan en situació similar. I d'aquí hem tret les millors pràctiques. Imagineu per un moment quan em van donar la meva filla. No veia i no escoltava. Us podeu imaginar un bebè acabat de néixer, no? Tot ho mira, tot ho escolta, tot fa somriures, tot és incitar a la gent a que l'ensenyin, a que l'atenguin. La meva filla no tenia cap oportunitat en aquest terreny. Com aprenen els bebès d'aquesta forma? Com aprenia la meva filla? No podia. Per tant, ja per no saber com treballar amb ella, l'estaven condemnant a discapacitats que no tenia, que eren discapacitat cognitiva, que eren discapacitat intel·lectual, etc. Què vam aprendre? Que podíem fer servir llengua de signes, que era una via de comunicació diferent a la que no ens era possible, que era l'auditiva i vocal, no?
Oral.
I per tant, doncs vam començar amb la llengua de signes. I us preguntareu, i si no veu, com ho feu? Doncs les mans. Ens agafem les mans i fem els mateixos signes. Això es diu llengua de signes recolzada. Gràcies a això, avui en dia, Clara està molt més connectada. No us diré que sigui capaç de qualsevol cosa, però sí, és capaç de dir-me que té gana, és capaç de dir-me que vol anar a dormir, que està cansada, que a l'escola li ha anat tot molt bé, com qualsevol fill, sempre tots els fills diuen això, no?, quan arriben a casa. Doncs ella és capaç de fer aquesta sèrie de coses. I altres fills i filles d'altres famílies doncs estan en circumstàncies similars. Però clar, ens trobem que són 38.000 persones a Catalunya les que pateixen sorceguesa en diferents graus. No arribem a aquest volum de persones, no els podem atendre. Ningú els està dient que el seu problema es diu sorceguesa i que hi ha formes de treballar que els permetrien una vida més autònoma, una vida més independent.
Ara has conegut, suposo, experiència a altres països on és molt pitjor, on altres millors, però a Catalunya, vosaltres heu aparegut, ha canviat radicalment la situació, com d'altres associacions que han fet canviar totalment la situació dels pacients i dels afectats, no? Però ara mateix, com tenim tan poc temps, què demanaries a l'administració? Què us falta? Què veieu que no està res fet a Catalunya i que manca a nivell d'educació, residència, que és un tema que sé que et preocupa molt? Explica'm en quatre detalls també què diries, què li pararies al president de la Generalitat, al conseller de Drets Socials, dir, escolti, això falta a Catalunya.
Doncs bàsicament és dir-li, nosaltres som una entitat experta, ens hem format, hem fet projectes internacionals de gran calibre, que ens deixin aportar aquest coneixement que tenim i que ho facin aportant la part que nosaltres no tenim, que són els diners. En aquest moment necessitem diners, necessitem 100.000 euros per continuar existint. Per què? Pues per diferents circumstàncies que se'ns han coincidit i se'ns han produït. D'entrada, una revocació per temes administratius de subvencions de fa més de 8, 7 i 6 anys. També la denegació d'un projecte que tradicionalment se'ns havia concedit, però que ja ens havia ocasionat, gastos, despeses. I això ens ho diuen a meitat d'any. Com hem pogut funcionar des del mes de gener fins al juliol? Hem hagut de posar als pares diners per poder afrontar tot això. Aquesta manca de subvenció, no? En resum, no és possible treballar amb subvencions que van i venen, pugen i baixen, associacions que estan donant un servei que no dona l'administració, ni pot donar, i que moltes gràcies que no el donin, eh? No el volem, perquè el que volem és un servei expert, un servei de qualitat, que nosaltres sí sabem com donar-lo, no? Però necessitem aquests diners. Per tant, hem de canviar el fenomen, la figura de subvencions a concertació de serveis.
És que la burocràcia avui en dia ens menja totalment, que fa que pràcticament el 60-70% del temps de la nostra treballadora social, perquè tu tens només una, no?
Sí, sí.
Clar, si tu tens les grans entitats, la gent es fixa en Càritas, en Cruz Roja, en la 11 també, després si que ja en parlem sobre la 11, diu, bueno, aquesta sí que també, però clar, nosaltres tenim potser una, i clar, si dedica el 70% del seu temps a burocràcia, no ho dic el que tenia que fer realment, que és atendre els pacients, els companys, no?
Efectivament, jo tinc una treballadora social, tinc un psicòleg, tinc cuidadors, tinc diferents especialitats, sobretot mediació comunicativa, interpretació en llengua de signes, etcètera, etcètera. Què fa tota aquesta gent que no és la seva especialitat atenent subvencions? Perquè no sé si la gent ho sap. Atendre subvencions no significa presentar un paper en un projecte. Representa uns pressupostos supercomplicats que t'has d'ajustar moltíssim. Necessites justificar-los, però d'una manera que increïble. Nosaltres ens denegaven presentar la subvenció una factura de 50 euros de farmàcia.
Sí, senyor. Sí,
perquè havien fet uns campaments d'estiu i havien fet falta comprar no sé què, antimosquits o no sé què cosa. Pues una cosa com això. És a dir, per favor, posem sentit comú a la gestió d'aquests diners i faciliteu que les associacions que donem aquests serveis els puguem donar amb dignitat, amb persones que s'especialitzen en cada tema. També em denegaven una part de sobresou d'una persona que era una persona molt professional, que vam haver de perdre perquè no li podíem pagar aquell sou.
Se n'anava a un altre lloc, suposo.
Se'n va anar, claro. I per què? Perquè simplement estava per sobre dels preus que ells volen pagar. Bueno, no sé quin preu de mercat pensen que hi ha, no?
Ara mateix estem quasi uns 400 o 500 euros sota el sou del funcionari, el qual vol dir que molts dels nostres professionals, quan són molt bons, ens han format, se'ns en van al sector públic, perquè ho proven l'oposició, i guanyem doncs, 400 o 500 euros més que en el nostre sector, que és el sector potser que està més en contacte en directe amb els pacients. I recordeu que és un tema que també sempre t'he comentat, Ricard, que per cada euro que dedica l'administració al tercer sector, repercuteix 4 a la societat.
Imagina't. Imagina't.
Sí. Tu, per exemple, vas començar des de zero, suposo, com jo. No?
Absolutament.
Casa teva, un telèfon i començar. Vas aconseguir un local, primer pagar el lloguer.
Sí.
Ara mateix, quants professionals tens?
Doncs pues uns 14.
14. 14 IRPF, 14 no sé què, 14 persones que viuen gràcies a tu, i això multiplicat per quasi aquest 3% que representa en el PIB català el tercer sector, ja és quasi s'assemeja al de la construcció. Recordeu que la construcció és un 3 i pico, el turisme és un 10 no sé quant, però nosaltres som el 3% i tenim 100.000 persones contractades, 100.000.
Sí, sí, sí.
I, bueno, i l'administració continua fent això. Ara mateix l'Ajuntament, que és un sector que està molt proper a nosaltres i estimem molt l'Ajuntament, però el que no pot ser és que presentem 20 projectes. 20.
Sí, 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 sí. I a més que han de ser innovadors, i a més que jo que sé què cosa. No sé, nois, l'atenció a les persones en sorcesa és l'atenció a les persones en sorcesa. No necessita un nom innovador i no necessita projectes innovadors.
Només ens basem en el bàsic, que és atendre un punt de vista psicològic, educatiu, laboral, activitats d'animació,
de comunicació, d'informació, d'orientació...
Vosaltres sou unes persones que quasi necessiteu... Sou la independència tipus 3, suposo? Tipus 3 de la independència?
Necessitaríem, però tenim un problema, i és que les persones sorcegues, quan es fa l'avaluació de la llei de dependència, es fa a casa, i les persones sorcegues habitualment a casa seva saben on està tot. La meva filla sap on està el sofà, sap on està la terrasseta de casa, sap la seva habitació, ella es mou com peix a l'aigua. Arriba la valoradora, la persona que valora, i diu, pues és que es mou la mar de bé.
Ja.
Sí, sí.
Però això, en principi, això és que solucionar i escolta, en tipus 3 i una cita en personal, les hores que siguin necessàries, que ara mateix, ja sabeu que estem ara mateix la L, l'Unzu, aquest jugador del Barça, va lluitar, va tenir una llei, sembla ser que després de no sé quant temps encara no està implementada i resulta que molts d'aquests companys encara estan vivint molt malament i les famílies també malament degut a aquesta falta de compromís per part de l'administració. Bé, anem a el que ens interessa ara mateix, Ricard, que tu t'has trobat una situació econòmica complexa, que t'està portant a una situació que inclús et plantejaves tancar la associació, com vas posar els pèls de punta, com vaig llegir el teu correu dient que et plantejava inclús tancar. Si no explica una mica com és aquesta situació, en qui has contactat, la teva van fer una manifestació davant de la plaça de Sant Jaume, explica'n quina és la situació actual i qui t'estàs trobant els teus contactes amb l'administració i també amb les altres entitats que estàs en contacte.
Pues, com ja he avançat abans, jo en aquest moment tinc una tormenta perfecta des del punt de vista econòmic per diferents causes. Una és la revocació d'aquestes subvencions que deia, una altra és la denegació d'una subvenció que es deia campaments d'estiu per persones sorcegues. Clar, això m'ho diuen al juliol, per posar un exemple. Jo al juliol, si no tinc fet un dipòsit per contractar una casa de colònies, no trobo cap casa de colònies que accepti 40 o 50 persones com un grup. O sigui, és impossible. Per tant, he hagut de fer un dipòsit ja des de principis d'any. He hagut de fer la valoració de les cases de colònies que consideràvem idònies per veure quina era l'accessibilitat. O sigui, hem invertit ja un munt de diners que no estan tan clars. No? Però, en canvi, al juliol és quan em diuen que no. Llavors, ja tinc les despeses fetes. I per altra banda, jo ja tenia aquests diners comptats com per pagar els professionals que tinc. Conclusió, vaig sumant, anem per uns 60.000 euros ja. A més, doncs hi ha la situació econòmica social, no? Les empreses pues, tenen els seus problemes. Empreses que nosaltres teníem com a donants, doncs ens han reduït les donacions o simplement ens han tallat. Això, junt amb les persones físiques, pues, també mateixa situació, no? Total, una cosa amb l'altra, doncs ens acostem als 100.000 euros de problema. Jo no arribo en aquest moment al mes de juny de l'any que ve. I això perquè m'han donat aquesta subvenció de la resta de projectes de la Generalitat de Catalunya. Per tant, m'he de plantejar com continuar. No puc no fer res, perquè hi ha un problema de tresoreria greu. Entre març i juny de l'any que ve, tanco portes. Ja he demanat a la Generalitat, he demanat una entrevista al president Illa, he demanat una entrevista a l'Ajuntament de Barcelona, Ja he tingut l'entrevista amb l'Ajuntament de Barcelona a través de el gerent de l'Institut Municipal de Discapacitats. Simpatitzen absolutament amb la situació, ens fan propostes de, per exemple, casals d'estiu per nens sordcecs amb el nostre suport, etc etc. Això és de gran ajuda, però la nostra reclamació en aquest tema és: hi ha tres autoritats a Catalunya que són importants en l'àrea de la discapacitat: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona. Hi ha més, però inicialment les més potents serien aquestes, no? Doncs el que nosaltres demandem i exigim és que entre les tres ens ajudin a crear un centre de referència de la sord ceguesa. Per què? Perquè és la solució, és qui podrà dir què hem de fer. Ara mateix totes les persones sord cegues de Catalunya, sense ni una excepció, estan institucionalitzades. Bé a casa seva, bé en residències que no són apropiades, bé centres de dia que no són apropiats, etc etc etc.
És un moment. Vols dir-me, Ricard, que gent sorcega de 20 o 30 anys estan, per exemple, en geriàtic amb persones de 90 anys?
Sí, senyor.
I això es pot permetre avui en dia a Catalunya, segle XXI, 2025, una ciutat avançada, i estan permetent que persones, recordeu, sorcegues, que imagineu el que sou vosaltres, traieu la llum, tanqueu els ulls i tapeu-vos les orelles, poseu-vos la música a tota pastilla, veureu quina sensació. Jo soc sec total i continuo plorant de tant en tant. Quan estic a casa meva i no he vist el meu fill, la meva dona, no veig les novetats de Barcelona, em diuen que no sé, això és maco, no ho veig ni una rosa, i ara això més a més, i aquesta gent compartint una 20 o 30 anys amb gent de 90 anys, que alguns d'ells tenen malalties avançades mentals, d'Alzheimer, etcètera, etcètera, i quan aquest nadó tenia que estar a formació per intentar treure el màxim possible d'ell.
A l'aïllament que viuen ja desenvolupen molts problemes de comportament i de més. Nosaltres fem el que podem, anem a residències, centres de dia, a les cases de les persones sorcegues, amb els recursos econòmics que tenim, perquè això no es pot fer amb voluntariat, ha de ser professionals, experts i pagats, no? I doncs ens trobem amb mil circumstàncies per intentar mantenir-los comunicats i informats. Per exemple, no fa massa, en una determinada residència en què tenim 9 persones sorcegues acumulades, una d'elles li deia al nostre coordinador: «Oye, ¿se han muerto todos los sordociegos?» I el coordinador li va preguntar: «¿Por qué lo preguntas?» Diu: «No, és que abans sempre menjàvem junts i ara fa 2 o 3 setmanes que no coincideixo mai, no els trobo, no sé on estan». Què havia passat? Investiga el coordinador, i és que la direcció de la residència havia decidit fer canvis en els torns de menjador. Però, mentre que les persones que veuen i senten estaven informades del tema, les persones sorcegues no.
Això s'aventen.
I, bueno, doncs aquesta és una situació com moltes altres. És, potser fins i tot en un final divertit, però no és divertit. Significa l'aïllament en què aquestes persones viuen.
El tema de la lluita per la residència és una lluita dels més importants que no has aconseguit encara, la residència.
No hem aconseguit cap residència. Vam estar fa molts anys a punt d'aconseguir un espai a la Terrassa, molt important, però aquell esforç es va malograr i no tenim res. En aquest moment el que pensem és que, de cara a millorar la situació del no desarraigar la gent d'allà on viuen, el que ens agradaria és, amb la Generalitat de Catalunya, constituir un sistema de mòduls en què en cada residència puguin haver 3, 4, 5 persones amb sordcegesa d'aquella zona i nosaltres els atenem. O sigui, no és solució que la solució sigui la residència sola. La residència ha d'anar amb l'assistència personal que aquestes persones necessiten. I això significa Absotecat aporta aquest servei.
Cal dir a les administracions que espavilin, que no pot ser el mateix que a les Corts, Ricard, portem 30 anys reclamant la única residència pública del barri, única. Pues s'ha posat fa 4 dies la primera pedra després de 30 anys de lluitar. Tenim la residència de discapacitat intel·lectual, que hi ha moltes associacions i tallers a les Corts, i portem més de 20 anys esperant la solució. Primer anava a Cristal i a Planells, després anava damunt d'aquesta residència que està començant a fer ara, tenia que anar a Avinguda de Xile amb Pintor Ribalta, i bueno, ara veus els pares que diuen: «Bueno, ¿qué será de mi hijo? Nos faltemos». Què passa amb els mòbils? Perquè aquests pares, que dius que molts d'ells ens ha perdut perquè no han suportat la situació del fill, clar, la mare també se'ls fa gran. Què passa amb el seu fill?
Sí. Bueno, no vull explicar coses terrorífiques, però coneixem casos de mares que s'han suïcidat amb el seu fill.
Els dos?
Sí, els dos. mare de pràcticament 90 anys i el seu fill de 50, sort sec, depenent tota la vida. I veient que no hi ha sortides ni solucions, doncs, bueno, donar una potinga de pastilles al
sí,
fill.
Sí, bueno, uno que decía Nuro. Sí. Eso, yo vi una obra de teatre que va fer la Concha Velasco al Teatre Goya, que vaig anar-hi, no me recordo com és l'obra de teatre, però que explicava això una mare que estava superpreocupada, que veia que se n'anava ella i no sabia on posar el seu fill, no s'imaginava el que podia ser el fill. Però, Ricard, l'administració avui en dia té molts, molts recursos. És a dir, Loteria Catalana, que diu que cada any la destina... L'any passat va ser per fer una ressenya per Menes, l'altre em sembla que va ser per fer una residència a Gramunt. El tema mateix, el 07 no ha pujat, no?
No sé. La veritat és que sí que tinc la sensació de que hi ha moltíssims diners en joc, però a nosaltres no ens cauen.
El 07%, primer ens van fer lluitar perquè vinguessi de Madrid aquí. Van fer unes quantes manifestacions amb els Jules Clariés, el que era aleshores el Consell de Benestar Social, ho van portar a Guai. Però és que ens l'han tret del tot a nosaltres. Nosaltres som la seva discapacitat visual a Catalunya també, que som companys del Ricard, i ens han tret els 45 milions que teníem. I el combo, el mateix, ara mateix ha fotut el combo, i el 0,7% de societat també acaba d'entrar i no s'ha notat. El 0,7 són varios centenars de milions que les empreses diguin el 0,7%, el tema aquest.
Estem d'acord. En aquest canvi, tots els que estàvem dintre del 0,7% a nivell estatal, hem sortit perdent. I hem sortit perdent encara que sigui només amb el retard en la gestió de les subvencions. A mi, l'Estat, en el seu moment, em donava els diners del projecte per anticipat. Jo treballava amb aquells diners. Però actualment, amb la Generalitat, no. Me'ls donen 7 mesos més tard.
A mi m'han tardat 2 anys.
Ah.
2 anys, és a dir. I m'has de tenir que justificar amb factures d'aquell any.
Claro.
És a dir, i tens que fer compte de crèdit, que això és feina pels bancs.
Claro.
I tu dius que a mi m'ha suposat, jo tinc 300 milions en bonus, eh? 300 milions, perquè em ha respost els socis, han posat peles, i bueno, estan cobrant el 0,5% d'interès, que això és un finançament molt baix, evidentment, i molta gent inclús dona com a denotiu aquest 0,5% perquè són companys, i anem tiant. Però això que diu, la subvenció, el retard, ara mateix el mes de juliol avisar-te, i clar, des de gener fins al juliol com aguantes?
Efectivament.
I després la justificació, el tema de la paperassa, cada any canvia les bases van canviant, la treballa social va de bòlit, no? Inclús nosaltres, no sé, tu tens quantes persones dic per la treballa social? Tinc 2 persones més a part, i són 7 o 8 subvencions l'any, eh?
Bueno, nosaltres intentem presentar a totes les màximes que podem, però de totes formes, no som especialistes en aquest tema. És un horror, la treballadora social fa el que pot, però clar, hem tingut errors de no presentar exactament paper, amb el dia el paper verde, de no haver informat de que hem aconseguit més donacions de les que estaven previstes, caramba, però l'hem dedicat a l'atenció al col·lectiu, no ens hem repartit els diners, no?
I tampoc no deixem passar d'una pèrdua a una ganància d'una altra. Per exemple, si tens 2 subvencions, una has gastat 1.000 euros més i l'altra menys, no pots pas donar una compte a l'altra. Quan resulta mateix, els governs que tenen els pressupostos prorrogats no poden fer traspàs d'una compte i més a més creen comptes noves.
Sí. O també abans parlaves del tema de l'interès dels teus bonos, no? Bueno, doncs aquesta revocació que ens fan a nosaltres i que són de fa 8 anys una d'elles, em demanen un 4% d'interès compost anual. O sigui, no només estic subvencionant la Generalitat pels diners que no em donen del gener al juliol, sinó que a més em cobren uns interessos d'un 4%.
Sí,
jo no sé si el mercat internacional un 4% és fàcil d'aconseguir.
No, 4% no aconsegueix. No. Avui a la banca màxim un 2, en deuda pública ara deu estar cap al 2,5, suposo 3 com a màxim, i el 4, nosaltres hem tingut que pagar el 4 una temporada els interessos i ara no trobes de cap lloc. I ara mateix, per exemple, això que dius de la residència, Ricard, el senyor ja ens ha promès 50.000 vivendes, no? I els baixos on van? Nosaltres com vam fer la proposta del camp del Barça, que per cert, també algun dia parlem sobre la negociació de l'Ajuntament al Barça, que el Barça ens deixarà 4 floretes allà i res més, i tindrà un negoci de 500 milions d'euros any, ¿vale? Ens ha fotut 10.000 espectadors de més quan ja prou teníem 95, ha passat a 105.000 o passada, diguem-ne. És a dir, no sé, nosaltres vam fer un conveni amb l'Hereu, el Trias, el Bertomeu i nosaltres, la seva discapacitat de les Corts, en què els baixos de les vivendes que ens volien fer quasi 1.000 i pico a l'estadi, mini-estadi, allà a Avinguda de Xile, anàvem cap a la sentida del tercer sector. Hòstia, tot això, que vinga, i que alguns quants pisos també siguin per nosaltres, no? Alguns pisos també vosaltres necessiteu pisos.
Bueno, una de les coses que també és un problema pel tercer sector és el canvi de polítics, no? Hi ha uns polítics que estan ara mateix, estan comprometent a no sé què exactament, i dintre de 2 anys pues, ja no estan. Jo estic tan tipíssim d'explicar la sorceguesa a cada nou polític que és que, no sé...
T'agota.
Sí, m'agota, però em diuen, clar, és que jo no sé res d'això. Escolti, no hi ha una transmissió aquí de coneixements? És que ho trobo increïble, no? No sé, jo crec que potser...
I nosaltres, a més, tenim la diferència d'altres, col·lectivament, d'explicar el que és la ONCE, no?
Bueno, jo crec que no hi ha ningú que sàpiga explicar això.
Jo sí.
Ah, sí?
Sí, jo l'explico molt bé. Ara, per què dius tu? Clar, amb això del procés hem tingut un canvi de govern cada 2 anys.
Sí.
El que dius, la Neus Montero era una meravella. A mi em va encantar la Neus Montero, perquè que als 2 anys va sortir. En Marradi també, el senyor aquest que era ara vida de Granollers, em sembla, era del meu país, era del Marroc. I també molt bé amb Broi, però clar, van canviar i alguns ni te reben, perquè envies l'avís, et tenen un any i pico a contestar-te i quan et reben no estan.
Sí, 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 ara és un, has de demanar les reunions a través d'un formulari. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, es fa molt complicat, molt farroc, i sembla com que, fins i tot com si semblés que es blinden per no tenir contactes amb el tercer sector, sent que el tercer sector som un peu de la nostra societat. Sí, sí. Però sustentem una enorme quantitat de persones de la nostra societat, vull dir, bueno, no sé. No,
ens quedem amb tots els pringats que diu, los inmigrantes, los discapacitados, los abuelos, mujeres maltratadas, niños no sé què, niños desestructurados, enfermos, discapacitados, tot això, tot el que se necessita, som nosaltres que ho estem fent pràcticament. Ells fan les grans coses, l'administració fa sanitat pública universal, fa pensions, fa, no sé, el que fa, autopista, el que vulgui fer, però nosaltres estem en directe en contacte amb els malalts, amb els pacients que necessiten unes ajudes específiques i especialitzades.
Així és, jo penso que ells estan per solventar a base d'euros, mentre que nosaltres posem els euros amb intel·ligència, no? Hi ha una diferència substancial amb els resultats. Nosaltres tenim diguem, un suport del nostre col·lectiu rellevant, important, sabem el tipus de serveis que necessiten, el tipus de necessitats que tenen, i per tant, no es poden tirar euros simplement perquè et penses que això ja és la solució. S'ha de fer amb intel·ligència, i nosaltres som els que portem aquesta intel·ligència.
Bueno, has tingut aquests contactes amb aquests polítics d'aquesta administració, la Marta Obdulia, no hi ha molt maca, també està allà a l'IMPD, aquesta sí, ha sigut directora de COM.
Clar, sí, sí, és persona posada. L'altre dia vaig parlar amb la
Marta
posada.
I vaig dir, Marta, però sí, si sí. Tu estaves patint això fa 4 dies, ara estàs en l'administració, canvia mal sentit, no?
Sí,
a veure
sí.
Si ho fa. Què esperes que passi dintre poc? Què esperes que passi? Hi ha una resposta aviat o com ho veus?
Bueno, m'arriba moltíssima simpatia de tot el tercer sector, amb el sentit de sorpresa de que una entitat amb la nostra trajectòria es trobi en aquestes circumstàncies, el qual m'anima a intentar lluitar, i estem en aquest procés. Estem doncs, demanant a la consellera de Drets Socials que intervingui, i ja que fan quites des de la Generalitat a no sé què coses, doncs que no es digui quita, sinó que es digui condonació, perquè no hem comès cap delicte nosaltres, no? Pues que sigui condonació d'aquestes coses, que sigui una subvenció directa a la nostra organització per poder sobreviure, i ja parlarem de les seves intencions que m'han manifestat de cara a l'any 27, transformar tot el tema de subvencions orientades a serveis a concertació de serveis directes, no? Ja en parlarem, però jo l'any 27 des de no arribo.
Bueno, sembla que estem acabant, no? Sí. Ginebra, tinc una meravella aquí, company, que és la Ginebra, que ens està acompanyant avui, que m'està avisant, perquè jo no veig el tècnic, tampoc tinc això a través dels cascos. Bueno, Ricard, és un tio que fixava la Caixa de Catalunya, veritat, Ricard?
Sí, en aquells temps.
Fes de 8 a 3.
Bueno, regularment era més, però sí.
Bueno, a quina hora arribes a l'associació?
A les 5?
No, abans. Jo t'he vist abans, molt abans. Et menjaves un bocata.
Ah, sí, eh? Sí, sí.
Un tio que... Has comprat algun duro?
Al contrari.
Eh?
He hagut de posar.
Fixeu-vos, eh? Preocupat per la seva filla, la té a casa seva cada dia. Es preocupa, però també es preocupa pels... Que has dit 30 i quants mil?
38.000.
38.000, no?
Sí.
38.000, 500.000 diabètics, 180.000 discapacitat visual, milers de discapacitats físics. Bueno, ja sabeu, i demanem lo just, lo que creiem que ens mereixem. I treballem dia a dia amb un equip de voluntari impressionant també, Ricard. Voluntaris molts també, no?
Sí, sí, centenars de voluntaris.
Aquests tampoc no cobren, eh? Els voluntaris mateix demà Nosaltres fem una sortida al Rec Condal, anem 20 i pico persones i cada sec té el seu acompanyant. Eh? Nosaltres estem fotuts, però vosaltres encara pitjor, perquè la sordoceguesa és un camp molt més dur que no pas...
Som invisibles,
sí. Som invisibles, és un tema de media. Vinga, Ginebra, moltes gràcies per la teva companyia. Els tens també bona companyia. Gràcies a tots vosaltres. Ricard, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Que és capaç de treballar 10 hores més a casa, estar fins a les 12. Jo t'he vist fins a les 12 al treball.
Sí.
I jo ja dic, menjant un bocat a migdia empalmant la feina a la caixa i ara està jubiladet, ara, però també dediques quasi tot el dia allà, no?
No, jo obro l'associació a les 8 del matí i fins a pràcticament les 8, 9, 10 de la nit.
10 hores al dia, treballant de forma altruista, ja dic, són coses precioses i el Ricard és una d'aquestes persones que m'estimo moltíssim perquè realment és de lo bo que hi ha per aquí, vale? Amics, amigues, a tots vosaltres, gràcies, recordeu, sense ànim de lucre, teniu el podcast i també jo, Manel Martí, tinc un podcast que estic començant a fer coses aquestes en Instagram i YouTube. No m'explico mi vida ni si vull al lavabo o si m'he comit una paella. Explico coses sobre discapacitat, com cal acompanyar un cec, un discapacitat físic, quines cal fer a nivell d'arreglar els carrers, els edificis, el transport. Explico aquestes coses, que és el que ens interessa a nosaltres. Jo estic en manelmartí.cat, també en trobeu allà, on trobeu un podcast, també aquest que us he comentat, sense ànim de lucre, a partir d'aquest any també sin ànim meu lucro, i també un podcast d'un Instagram i un YouTube. Amics, Ricard, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, gràcies a Radio Sofia.
I bona festa de la Mercè, que estem de festa, que està demà el Pireu Musical aquí amb Estopa, una autèntica meravella. Gràcies a tots vosaltres, fins sempre, ciao, goodbye.
Endavant les atxes. And the world